parte i moltíssimes coses que contar. Doncs abans de presentar-te tots aquests convidats que tindrem fins a les dues del migdia, què millor que passar a presentar els que tinc més a prop, els meus companys. Claudia Balado, bon dia.
Hola, molt bon dia, Núria.
Juanjo García, molt bon dia.
Bon dia, Núria, com va?
Doncs mira, a veure què podem contar avui, perquè com sempre m'agradaria que començarem parlant de més a menys, no? Que començarem comentant als nostres oients quina és l'actualitat a nivell nacional. Què s'està parlant a Twitter, Claudia?
Pues ara mateix està parlant del vaixell que va arribar ahir a Barcelona. Recordem, ese vaixell en 80 immigrants que va arribar. La veritat és que s'està parlant com que Espanya pues, està obrint les portes, no, a recollir refugiats, però que també és una cosa que s'hauria de regular.
Doncs aquest és un dels temes que s'està tractant a Twitter, que s'està parlant molt. Hem de dir que també avui és notícia la votació per part del Partit Popular per elegir líder. Sí, a Vila-real, per exemple, en la seu del Partit Popular en aquests moments i durant tot el matí vesprada, doncs estan obertes les portes per a que tots els afiliats puguen votar al representant que ells consideren que és el millor per a liderar el Partit Popular a nivell nacional.
Pues sí, a veure
és important, qui és, Jo crec que aquest és un tema importantíssim que s'està tractant també a Twitter i que, evidentment, ha de comentar-se, perquè n'hi haurà gent per a tots els gustos. A més, s'ha presentat tanta gent, ho comentàvem, Clàudia, la quantitat de gent que s'ha presentat, no? Soraya, Sae de Santa Maria, ara m'he quedat en blanc.
Pablo Casado,
total. No, me referia a l'altra xica que li fa competència.
Ah, Cospedal.
Ui, a Cospedal, per favor. M'he quedat en blanc completament.
De defensa.
Doncs en tenim uns quants de noms i cadascú, evidentment, elegirà el que considere que és més bo per a d'ell o per a liderar el seu partit. Esperarem.
Ja veurem què serà. També està de notícia a Twitter com a un signe de manifestació i és que una dona ha escalat l'estàtua de la llibertat demanant que Trump pues que torna a reunir a tots els xiquets que va separar Isa Barrera en Mèxic, Isa Barrera, Isa, que no deixa de tornar els xiquets en els seus pares que estaven separats. Bueno, ja ha dit que fins que no tornen a juntar-se tots els xiquets i siguen lliurats, no, d'aquesta situació, no baixarà. I allà està la dona a no sé quants metres d'altura esperant a veure si Trump l'escolte.
Doncs no sé. No, que no sé què dir-te si l'escoltarà. Me pareix a mi que no. Però bueno, s'han de fer coses, no? Imagine, per a que això se solvente. Però té mala pinta. Però bueno, sí, evidentment s'està parlant de l'estàtua de la llibertat, perquè això és un símbol, perquè l'estàtua de la llibertat és un símbol importantíssim per a Estats Units i evidentment no podia pujar-se a un altre lloc, clar. També he de dir-te que Maria Carey també és notícia, perquè actuarà en Madrid amb la seva gira All I Want For Christmas Is You Tour, que aquesta cançó té 100 anys i un dia, però bueno, torna, no? Com és una cançó mítica, doncs han de tornar a fer-li una miqueta de promoció i a traure diners de la cançó. Juanjo, dime.
Que la RAE també és notícia, perquè a falta de que no venen ni un diccionari, han començat a dir, bueno, pues si no mos compro diccionari, nosaltres vos regalarem.
Ah, i la RAE està regalant
els seus diccionaris.
Ui, com es regala, això ho sabem. No estaria mal tindre-ho, aprendríem a munt de coses.
Jo crec que tot el món tindríem que tindre-ho.
Deuríem, sí. Tindre un diccionari de la RAE ens serviria per a molt, i sobretot els periodistes, Hauríem de tindre'l i hauríem de basar-nos en ell. Doncs, bueno, a veure si averiguem de quina forma, Perquè com no els ven, pues, n'hi haurà que regalar-los, no està mal. És que se veu que ha baixat les vendes moltíssim, I si no, s'haurien de llevar-lo del mercat. Doncs així el regalen, no està mal. Alguna cosa més a destacar? O aquests són els temes més destacats del dia a nivell de nacional a
sí,
Twitter.
Es podria dir que, bueno, que són els temes més destacats avui. També hem de dir que s'està celebrant l'orgullo a Madrid. Ahir vas començar, va ser
ja.
El pregó. I la veritat que...
Ui, qui serà el pregoner enguany? Perquè cada any porten a un nou. No ho sé, jo vos faig preguntes, però no significa que les hagueu de saber. Simplement que cada any li toca un personatge famós, no? Ser el pregoner o algo aixina de l'orgullo de Madrid.
Sempre
que també algú... és un orgull per al pregoner, zero.
Que anima allí la festa i la veritat és que està veient fotos per Instagram i per redes socials. Increïble la quantitat de gent que n'hi ha, però de tot, De tot, no fa falta que sigues del grup LGTB,
se junta,
però ja de tot.
Home, clar, és que s'ha convertit en un fenomen turístic, no? En un fenomen que molta gent va a veure'l perquè és divertit, perquè és entretingut, perquè s'ho passen molt bé. És una festa, al cap i a la fi. Però mira, s'ha juntat en Sant Fermín, perquè també és aquest cap de setmana, comença aquest cap de setmana. Demà mateix comença el xupinazo.
Acaba de veure que els pregoners són Javier Calvo i Javier Ambrosi, que són els que van ser els professors dels Javis d'Operació Triunfo.
Bueno, normal, estan en el Candelero, a més ara han tret una sèrie també, Paquita sí. Salas, i evidentment doncs ara estan sent notícia. Pues me pareix a mi que algú d'Operació Triunfo també estarà per ahí.
De segur, de segur.
Segur que sí, perquè n'hi ha uns quants que els agrada. Doncs això és a nivell nacional, però hem de parlar de tots aquests protagonistes que estaran acompanyant-nos. Avui parlem de salut dels peus, Juanjo.
Aixina és, tindrem en una estona a Estefania Soriano, que és la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana i que ens parlarà de les enfermetats i com podem prevenir aquestes patologies als nostres peus.
Important en estiu, que no els cuidem lo suficient, que ens fiquem un calcer inadequat, que ens banyem els peus i no els sequem bé, l'aparició de fongs, moltíssimes coses, són les que hem de parlar.
Ara escoltarem a Estefania, que segur que m'ho ha de dir moltes, moltes coses.
Però a més d'això, també avui podrem parlar amb la regidora de Joventut a l'Ajuntament de Vila-real, la regidora Gemma Gil, ens parla sobre les diferents activitats que se celebren durant aquest estiu a l'Espai Jove de Vila-real, entre d'altres, una cosa pionera, un laboratori d'art per a xiquets i adolescents, per a que deixen volar la imaginació i la creativitat. Què vos pareix? Perquè moltes vegades en l'escola pareix que només se dediquen a la part més racional i tècnica, no?, de les coses, però a deixar volar la imaginació no tant.
A mi pareix perfecte.
Jo crec que sí, no?
Sí, una idea molt bona. També podria ser per adults, a mi també m'agrada això. Però...
No estaria mal, però n'hi ha com jo que no tenen solució ja.
Ja està, no?
Que ja arribem tard.
Jo m'unís al teu grup.
La imaginació és limitada. Doncs, bueno, més protagonistes que ens acompanyaran. A qui presentem avui?
Pues també presentarem en esta nova secció de viatges pel món que farem tots els dimecres així a Ràdio Vila-real.
Parlem... Dijous, Clàudia, estem a dijous ja.
És que jo estic tan a gust així, no vull canar-me cada vegada. La farem cada dijous, Núria, viatges pel món, i esta vegada hem parlat amb Matías Ibáñez, que és un xic de Castelló, que està al Parlament de Brussel·les i està assessorant a una eurodiputada socialista i ens contarà una miqueta com va acabar allí.
Pues me pareix molt curiós, molt interessant, i a partir de la 1:15 del migdia el tindrem en l'espai que ens atem avui de viatgers pel món, en el que descobrirem que tenim tants castellonencs pel món que estan representant a la nostra província. Anirem contant-ho al llarg d'aquest estiu. Segur que algú d'aquestos el coneixeu i si no us descobrireu una miqueta les seues vides. Però a més d'això, també parlarem d'un altre tema, perquè ahir se'ns quedava en el tinter el Festival Arenal Sound, que ja descompta els dies, no?, per a que comence.
Ja descompta els dies, ja, Núria, van a contrarrelonge, es podria dir. Ja ho tenen tot tancat, diguem, ja han començat a vendre les entrades de dia, això n'hi ha que dir-ho, perquè s'han esgotat molt ràpid les entrades ja dels abonos, i ara ha dit, pues, hem de posar les entrades de dia a la venda, però parlarem en un dels organitzadors de l'Arenal Sound, que es contarà una miqueta més com estan i, bueno, i les ganes que tenen per a que es comence tot el festival i tot el jaleo, que són 6 dies de festival, són dies.
Imagina't 6 dies de 6 dies de festa, eh? Ja jo no estic per a aquestes coses. Però bueno, vosaltres, vosaltres sí, no?
Se fa molt dur, Núria.
Se fa pesat.
S'aguanta.
Home, Juanjo, si no ho aguantes tu...
Com té 2 anys menys que jo, l'aguante. Però jo allí dutxa'm en l'aigua freda d'aixes dutxes, jo cada vegada l'aguante menys.
Bé, en l'edat cada vegada ens fem pitjors. Doncs també un altre dels protagonistes que estaran acompanyant-nos seran la banda jove de la Unió Musical La Lira, perquè ens van a presentar el concert del 20è aniversari que tindrà lloc aquest cap de setmana a la ciutat de Vila-real. I com no, avui fem recomanacions literàries.
Aixina és, vosaltres us agrada llegir?
A mi m'agrada molt llegir, i sobretot en estiu. En hivern me dona més perea, això de que m'agrada llegir en llum natural, a mi.
Jo igual que Núria. En estiu llegis més que en hivern.
Però sí, sempre intentem tindre un llibre al capçal del llit.
Pues en una estoneta farem unes recomanacions per als nostres oients de tot tipus de lectura, per a xiquets, per a adolescents, per a majors, per a tot.
Doncs bé, estarem esperant amb moltes ganes a veure si ens descobriu algun llibre aixina interessant. Això és el que tenim preparat per avui. A partir de la 1 del migdia també farem repàs per l'actualitat política provincial i local.
Ja comença a viu l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança el cultura. Ajuntament de Vila-real.
Busques classes d'anglès a molt bon preu, en grups reduïts i de qualitat? Vine a Lletres i Més. Classes d'anglès general per a xiquets, adolescents i adults, empreses i preparació de certificacions oficials, nivells B1 i B2. Lletres i Més. Pérez Bayer III, Vila-real. Trobaràs més informació a info@lletresimes.com.
En Renault seguimos diseñando nuevos límites. Este mes y solo para unidades limitadas en stock de la nueva gama Renault Limited podrás disfrutar de un descuento de hasta 6.500 euros y un año de seguro de regalo. Date prisa y ven a la red Renault porque aunque nosotros no tenemos límites, el mes de julio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Y ahora un 30% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción este verano en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1 de Vila-real.
Notícies curioses.
Doncs bé, anem ja amb aquestes notícies curioses. Clàudia.
Núria, pues el que et porta avui, la veritat que, com es diu, són bastant curioses, i és que parlarem de què no s'ha de posar en la renta vaixella, perquè de la renta vaixella la veritat que hem escoltat moltes coses, hem escoltat i tot que se pot hasta cuinar. No sé si
traduís, traduís.
No sé si ho heu dit.
Renta, què és?
Renta vaixella, el que se diu el lavavajillas.
Molt bé, traduís, perquè si no n'hi haurà gent que estarà escoltant-nos i que dirà, ui, aquesta paraula què és, no? Perquè no és una paraula que s'utilitza comúment. Però bueno, sí, nosaltres hem de parlar correctament.
Parlem, de, per a que ens entengui tot, del lavavajillas. Qui no ha escoltat que se pot cuinar dins del de renta vaixelles?
Pues... no tenia ni idea.
Pues és una de les coses que se pot, però ara anem a dir lo que no es pot fer, lo que no es pot posar dins.
Vinga.
Els gabinets de bona qualitat, i això que gastem per a tallar la verdura, la carn, o això que tenen una miqueta més de carinyo, això s'ha d'evitar posar-ho en el lavavajillas, perquè els detergents que s'utilitzen per a rentar pues solen ser més agressius per als acers dels gabinets i es fan malbé.
Ah, o sea que aquests que són més especialitzats, no? Aquests ganivets no s'han de ficar.
No, millor que...
que rentem a mà.
Rentem a mà, perquè evitarem que a l'any el tinguin que canviar.
Els de Nadal...
No, aquells a mà. Clar, aquests que traiem només coberteria per a Nadal, aquesta tampoc no crec que sigui molt bona ficar-la.
Tampoc. I també tenim les paletes de fusta. Perquè degut a les altes temperatures, no, pues que arriben estos aparells quan estan netejant, aquest material pues es pot desfer, se pot alterar la seva consistència, i també s'ha de dir que és millor que s'eixugui a l'aire lliure, tot això, perquè si no es fa malbé.
I no se neteja bé, a més, eh? No. Jo que dic que ho he provat a ficar i no se neteja bé, després toca pegar-li una altra rentada.
N'hi ha que rascar bé. I després, algo que jo ja, quan ho he llegit, dic això, però si ja ho estic fent tota la vida, pues posar les fiambreres, els tàpers,
sí.
No es recomana posar, a no ser que estigui indicat en el propi tàper.
Jo, per exemple, plàstic no em fique al rentaplats. No em fique de normal, perquè no m'agrada, no... Pense que en la calor i tot això no se netejarà bé o li podria passar qualsevol cosa.
Una de les coses que pot passar és que es desfatja. Per les altes temperatures, depenent també la qualitat del plàstic i tot. Uh-huh. I no sé si heu vist que, no sé, aquelles persones que hagin posat el tàper dins de lavavajilles, que quan menges tomata, dels macarrons, de pasta, sí. De lo que sigui, el tàper se te quede en coloret.
Sí.
Però això també es deu a que, de posar-lo al rentaplats, diguem, pues que agafi color del calor, els poros del plàstic s'obrís i se quede els colors.
Ah... Això no ho sabia.
Ni jo.
Aprendrem moltes coses, en aquestes notícies curioses.
Coses, renta-les a mà, totes.
Uh-huh.
Després, les cassoles de coure, tampoc, perquè canvia el seu color. Pot canviar el seu color, pot alterar el color de les cassoles.
Ah, vale.
I després, els menjadors de mascotes, que això a mi també m'ha cridat l'atenció. Hem de dir que és, com és plàstic, els menjadors... Pues que no és molt recomanable i, per una altra banda, els gèrmens no s'haurien de barrejar en els gèrmens, en els nostres, en la nostra brutícia, perquè els gossos, els gats, bueno, totes les mascotes que gasten els menjadors, pues tenen les seues propis bactèries i no és molt recomanable que se junten en les humanes.
Doncs important també destacar això, eh?
Perquè pensem que sí, arriba a altes temperatures i està tot net, però a lo millor no arriba a tan altes temperatures.
Doncs bé, aquestes són els consells que donem respecte al rentaplats.
Sí, i ara anem a parlar de les coses que es poden trobar en un hotel, no? En ser carregats d'un hotel, quan arrepleguen les habitacions s'han trobat moltíssimes coses. Però, Núria, tu t'has deixat alguna vegada algun hotel?
Pues és possible que m'hagi deixat alguna cosa, no sé, algun carregador de mòbil o algo així que te deixes per a última hora ficar-lo dins la maleta.
Bueno, això és algo normal, Juanjo, jo no sé tu.
Jo crec que la majoria de gent, abans de deixar-se coses, em porta coses.
Tota la veritat,
Això és veritat. Bueno, pues t'he de dir que s'han trobat coses al·lucinants, com un guió d'una pel·lícula.
Ui, però famosa?
No, això no se sap, però imagina tu que arribes, te trobes això i dius, escolta, qui sigui una miqueta listo podria explotar-ho, però depèn de qui ho trobi, eh? També s'han deixat les claus d'un cotxe, bueno, això jo crec que és més normalet, però si t'has d'anar i t'has d'anar en el cotxe, jo no ho sé, a lo millor és que no el necessitaven. I això me pareix ja una miqueta fort, un gat i un jersey.
Què dius?
Això com si te deixes els teus fills ahí.
Com són capaços? Però si es van deixar a posta, no ho saps.
Això no ho sé, però jo espero que no se ho deixaran a posta.
Volem pensar que no.
Només, espero que no. Però això és un poc fort, eh? Però les coses que se trobaran en un hotel, eh? Increïble.
Un rellotge despertador de 100 anys.
De 100 anys?
Sí, du això darrere.
Bé, el problema és que no li donen el valor que toca, no? Perquè si té 100 anys, té que tindre molt de valor, m'imagino.
Després un títol d'enginyeria, ja me diràs tu l'enginyer aquest.
Estem 4 anys per a treure la carrera, però deixem el títol en un hotel.
Una canoa en una habitació d'un hotel.
Pues mira que és gran, eh?
Això me recorda una miqueta aquestes pel·lícules de lo de Las Vegas, que van als hotels i es destrossen i també passa de tot. Me recorda això perquè se veuen coses supercurioses. 600.000 euros d'accions d'una empresa...
Uau, i què van fer? Què degueren fer?
És que tinc molta curiositat, això.
Vos els haguereu quedat?
Jo no, jo és que...
Què faríeu si vos trobareu un maletín diners?
Jo crec que el tornaria, no podria dormir per la nit.
Ja, però és que no saps de qui és, perquè te l'has trobat al carrer.
I no n'hi ha res, només diners?
Diners.
Pues me'l gastaria pronte per anar... No claro,
a veure, una cosa és que n'hi haja una cartera, no? Que te trobes una cartera en un DNI o que penses que pot ser d'alguna persona, però que te trobes diners que no tenen amo, bueno, el maletí tindrà amo, no? Però No sé.
Vull contar una anècdota respecte a això. La meva àvia un dia anava per el carrer i una dona se li va apropar i li va dir pren per a tu, li va donar un sobre i ella se va quedar super sorpresa i se'n va anar la dona i la meva abuela va obrir el sobre i va veure que eren 300 euros.
I per què li va donar els diners?
No ho sé, li va dir que li havia cara de bona gent. Pues el que va fer
i eren no eren falsos?
Va anar a la policia i va dir, mira, m'ha passat això. I diu, vale, pues el que es dicem així, si passen X dies i no torna ningú, pues se'ls pot quedar.
Mm. I què faríeu si vos trobareu un... Se'l va quedar, per cert, això?
Sí.
Se'ls va quedar.
A mi no me passa això.
A mi tampoc me passen aquestes coses. No tenim tanta cara de bona gent com sa abuela.
No crec, eh? Jo no sé, jo a mi me donaria palo a agafar la veritat.
Jo pensaria que és una trampa, això no pot ser. La gent no va regalant diners per ahir.
Una càmera oculta d'aquestes que...
També. I què faríeu si vos trobareu un... de lo de la loteria, si vos trobareu algun premiat?
Però que no tingueré amo, jo m'ho quedé.
Bueno, que vos el trobareu en terra, vull dir, i el mirareu a veure si és premiat i que fora el gordo de Nadal.
Jo sospire, no sabria què faria.
No ho sé,
és molt dur, és...
perquè ni sé cas.
Jo compartiria, jo posaria a meitat per trobar-ho.
Ai, però i com saps? Podem dir-te 10.000 persones que són
d'ells? Per això, pues jo quasi que m'ho quedaria per a mi i ja està.
No ho sé, és que és difícil. Però és bé,
molt complicat tot això.
Vinga, després d'aquest break, d'aquest de xicotet descans de les notícies curioses, continuem amb elles. Clàudia?
Continuem i ara parlem d'un restaurant inexistent que es va convertir en el restaurant número 1 de Londres. Número 1, com està en anglès, he dit número 1. Número 1 de Londres. I és que es diu Oba Bulter i es va inventar que regentava un local que en 7 mesos es va passar de ser el millor restaurant segons TripAdvisor, tant que ens fiem de TripAdvisor... Que
però no...
Tot.
No existia?
No. L'home pues, va posar a prova TripAdvisor. T'explicaré la història. Era un jove, no?, que volia enganyar a la web de viatges, a la TripAdvisor, amb ressenyes falses i va arribar a liderar el rànquing dels millors restaurants de Londres.
I de quina forma va enganyar?
Pues per aconseguir tot això, pues va enganyar a tots, i a la web també, a la gent que opinava sobre ell. A mi em pareix fort que la gent que opinava sobre ell. Però, pues,
però
va com començar
opinen sobre un restaurant al que no han anat?
Mentira. Ai, pues es va dir que 18.949, vas començar en el número 18.949 i va acabar en el primer. O sigui, aquí imagina't.
Que fort, me pareix. Que surrealista, no? Bueno, per a que vegem, per a que no ens fiem 100% de tot, no? Pues, sempre hi ha que contrastar.
És molt fàcil, Núria. Pot comparar perfectament els comentaris de la gent.
Ah, això sí.
Que això es fa molt. I al final som també com borreguets.
Però també és cert que jo sempre que m'he fiat, de, per exemple, d'aquest departament o d'aquesta pàgina web, m'ha sigut eficient. Vull
no,
dir,
no,
no he sigut contenta.
Jo també he sigut molt contenta. Juanjo, jo no sé si la gaste, però...
Jo no.
Doncs te la recomanem.
No me fie molt de les pàgines.
No, te dic jo que sí. En aquest cas, jo cada vegada que m'he anat de viatge he entrat ahir
i
m'ha sigut molt eficient buscant algun restaurant o algun bar per a menjar i si fiques les condicions que t'interessen, pues, per exemple, o econòmic o menjar d'algun tipus concret, la veritat és que a mi m'ho ha acertat sempre. Sempre he sigut satisfeta d'aquests restaurants que recomanen. Mm-hmm. O sigui, que ja ho saps. Proveu, intenta provar-ho aquest estiu.
Ja vindré i vos contaré.
Vinga, ens contes. Doncs, Clàudia, ho deixem per ací?
Ho deixem ací, Núria. Demà vos duré algo més.
Molt bé. Yo sigo, es nuestro castigo.
Cuando nadie ve.
Renueva tu sentimiento amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de La Liga, fase de grupos de la Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en el Mini. Hasta el 6 de julio, renovación y alta de nuevos abonados en taquillas del Estadio de la Cerámica y tienda de Plaza Mayor en Villarreal. Y oficinas TAU en el pabellón Ciutat de Castelló. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es y en la app oficial. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
¿Quieres mejor? mejorar tus competencias profesionales? ¿Estudias nuevas opciones para mejorar tu negocio? Descubre con nosotros las últimas tendencias en el sector turístico con el programa gratuito de emprendimiento turístico en Castellón, con el apoyo de la Diputación de Castellón. Infórmate en el Centro de Negocios Efecte Villarreal al teléfono 964 83 35 43 y en www.efectevr.com.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Villarreal. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Villarreal. Disfruta el verano con McDonald's.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
El Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana advertís que aquests mesos d'estiu són els més perillosos per a la salut dels nostres peus. I clar, nosaltres no som podòlegs, però Estefania Soriano, la vicepresidenta del col·legi, sí ho és. Buenos días, Estefania.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cuáles son las patologías o enfermedades más frecuentes?
Pues mira, en verano, con el calor, el exceso de calor que tenemos, solemos tener, digamos, más sudoración en los pies y también solemos estar en zonas húmedas, con lo cual la humedad se establece mucho entre los dedos y entonces la patología reina o patología fría en verano suele ser los hongos o el pie de atleta.
O sea, podríamos decir que la humedad es como el mayor factor de riesgo de estas enfermedades.
Efectivamente, la humedad crea como, pues, como un factor relevante, porque realmente la humedad es como, digamos, el nicho, es el caldo de cultivo donde realmente los hongos proliferan.
¿Y existe algún protocolo de prevención o alguna forma de prevenir estas patologías?
Sí, normalmente siempre recomendamos evitar el exceso de sudoración. La gente que le suda mucho el pie, siempre les decimos que suelen utilizar sprays antitranspirantes, que no desodorantes, que no es lo mismo. Un desodorante es para evitar el mal olor, digamos, y un spray antitranspirante lo que hace es evitar el exceso de sudor que se genera en la piel. También se recomienda, pues, sobre todo, evitar el exceso de humedad entre los dedos, secando bien entre los dedos, porque lo típico, salimos corriendo de la ducha o estamos en la piscina, en el mar, tal, salimos corriendo y siempre tenemos los pies, digamos, húmedos, y sobre todo la humedad se concentra mucho entre la zona entre los dedos.
¿Y estos sprays de que me comentabas, de dónde los podemos sacar?
Pues normalmente siempre bajo prescripción podológica, claro, prescripción médica. En las farmacias suele ser el punto de venta, o en algunas clínicas podológicas también suelen vender, pero normalmente en las farmacias. Siempre cuando tengamos dudas hay que acudir siempre al podólogo para que nos prescriba el adecuado, claro.
¿Y cuáles son? Porque claro, las personas también tenemos algo de culpa. ¿Cuáles son los mayores errores que tenemos las personas por los cuales contagiamos o cogemos estas patologías?
Pues mira, el peor error es automedicarse, eso para empezar, en el sentido de que a veces creemos que podemos tirar algún hongo, que esto ocurre muchas veces, nos ha ocurrido con pacientes de que acuden a consulta pensando, por ejemplo, que tenemos hongos en las uñas, porque tengo la uña, pues no sé, amarillenta o rara. Claro, no todo aspecto raro de la uña, por ejemplo, puede ser un hongo. Normalmente hay que acudir al podólogo porque puede ser un hongo, puede ser, no sé, un hematoma, puede ser otra infección bacteriana que no sea hongo. Por eso yo voy a acudir al podólogo, porque hay que ver realmente qué es un hongo y dar realmente el tratamiento adecuado. En los pies lo mismo. Normalmente hablamos del pie de atleta, que el pie de atleta es el hongo entre los dedos, que suelen ser como pequeñas grietas, la piel blanquecina, por el exceso de humedad. Entonces, realmente hay veces que el hongo está presente y hay veces que no, que la piel está muy blanquecina por ese exceso de humedad. Y realmente, evitando ese exceso de humedad, se evita esa patología que se está viendo. Entonces, no hay que poner siempre un producto antihongos. Realmente, si hay una infección de hongo, se dará, y si no, solamente se pondrán medidas higiénicas de evitar esa humedad en la zona.
¿Entonces hay pieles que pueden contraer más fácil los hongos que otras?
Sí, porque hay pieles con exceso de humedad propia, como es la gente que tiene hipersudoración, que realmente para evitar el hongo habría que poner un spray antitranspirante, no un spray antifúngico o antihongos. Entonces, por eso siempre decimos, a todo el mundo recomendamos que no hay que dejar los pies excesivamente húmedos entre los dedos. Lo típico cuando estás en la playa, bueno, la playa es el mar, es la arena, pero en la piscina, por ejemplo, sí que siempre decimos, si estás mucho rato en el agua, pues evita la humedad, porque claro, lo típico son todos los niños. No nos ocurre a veces que los niños que están mucho tiempo en el agua les vemos pues los dedos como arrugados y tal. Pues esa piel que está tan arrugada es el exceso de agua que ha tenido, que la piel ahí se macera, se queda blandecina, entonces los hongos pueden anidar más fácilmente.
Y si hay tipo de pieles que es más propensa, también hay tipo de personas, quiero decir, ¿va por edades o va por pieles?
Va por pieles, porque no todos los niños que se arrugan enseguida en la piscina tienen que tener hongos, por ejemplo.
Sí.
Va por tipo de personas, también es verdad que en verano también depende del deporte que se practique, gente deportista también puede tener hongos, porque claro, el exceso de calor entre la zapatilla con el calcetín y tal puede coger hongos. ¿Cuáles son los factores? Los factores son el exceso de calor en la zona, el exceso de humedad y que la piel se macere, es decir, se cuartee y entonces el hongo anide ahí. Por eso siempre se dice que, por ejemplo, en deportes que haya mucha sudoración hay que cambiar el calcetín muy a menudo, utilizar siempre calcetines de algodón 100% para que justamente, aunque tú sudes excesivamente, tú estés cambiando ese calcetín y no sea un nido donde puedan proliferar los hongos.
Claro, calcetín o zapato, porque también algún tipo de zapato puede ayudar, pues, o puede, ¿no?
Efectivamente, por eso en verano siempre se recomienda pues un calzado que sea transpirable, que aunque sea el calzado cerrado, pues sea pues tipo de loneta o de algodón, siempre que sea un calzado que pueda transpirar el pie, porque si es un calzado cerrado, por ejemplo una bota de piel, sé que algunos trabajos requieren esa utilización de ese tipo de calzado. Entonces, en esa gente más insisto todavía en la utilización de sprays antitranspirantes, en calcetines de algodón 100% y que puedan cambiar el calcetín durante su jornada laboral, porque ya que la bota de seguridad, por ejemplo, está obligatoriamente, tiene que utilizarla en todas las épocas del año, pues por lo menos utilizar esas medidas de higiene interior en el pie.
Pues muchas gracias, Estefanía, ha sido un placer.
Nada, gracias a vosotros, el placer es mío. Buenos días.
Y ya sabeu, a cuidaros el vostre peus.
¿Te vas de vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última? En Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Villarreal, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años. Desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Villarreal. Por una escuela saludable.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy! And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth. L'Espai Jove, com sempre diuen, no tanca per vacances, es manté obert i amb més activitat que mai. Per això, nosaltres volem parlar amb la regidora de Joventut, Gemma Gil, perquè ens explique totes les activitats que han pensat i que s'estan realitzant a l'Espai Jove de Villarreal. Gemma, regidora, molt bon dia.
Hola, bon dia i bon estiu.
Doncs bé, hem de parlar de totes aquestes activitats. Juliol, agost, la veritat és que n'hi ha moltíssima activitat a l'Espai Jove de Villarreal.
Exacte, no parem. A l'estiu l'Espai Jove no tanca i no para, encara que el combinem també en moments de sala fresqueta, tant siga a la mar com a les piscines. També volem un poc recrear aquest oci i que l'aprenentatge es continuï. I sobretot, com diuen els grans pedagogs, l'aprenentatge es fa si una persona se divertís. Ja és un aprenentatge que queda per a tota la vida, un record ja.
Bé, i tenint en compte que, per exemple, el públic infantil, no? Els xiquets i els adolescents, no tenen escola, no tenen cap activitat d'oci i poden aprofitar per a fer activitats a l'Espai Jove.
Exacte, l'Espai Jove s'obri també de pensar en aquests moments de vacances escolar, que la veritat aboguem també, no?, amb la nova política dels usos dels temps implantada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat, on està el nostre company Albert Ibáñez, aboguem, i nosaltres també, des d'ací, des de l'Espai Jove, ho seguim, aquests usos del temps també, que el xiquet i la xiqueta tinguin temps d'estar en la família i que s'avorrisquen. És a dir, l'avorriment és una part fonamental, no, encara que siga de risa,
no,
és un
cert,
estudi.
Sí.
És a dir, l'avorriment és necessari, per a què? Per a després agafar les coses en ganes. Sí, carreguem els xiquets d'activitats, que és algo que de vegades s'observa i que s'ha creat hiperactivitat. S'ha creat hiperactivitat perquè el xiquet no vol estar ahí. Aleshores, quan el xiquet demana on vol estar, és ahí on ell ficarà el 100% que et puga oferir. Per exemple, això és la part de dir, entre les activitats, no?, que oferim, una que està pensada per a aquest tipus de vida, no? De dir, una vida que vulguem, una vida més sana, on tant el cos, l'esperit, inclús la panteixa alimentació formen part de tota una persona. És en el laboratori d'Art Jove, que és una de les activitats novedoses. Que
una de les novetats, sí. Bueno, explica'ns una miqueta en què consistís aquest laboratori d'art.
Sí, el laboratori és una col·laboració amb el Consorci de Museus de València. És un programa que va aixir aplica en el Consorci de Museus de València, el va guanyar el programa d'Educació i Mediació, en el qual el que ells fan és reconvertir els espais. I l'objectiu principal és que tant l'ambient o l'espai, en aquest cas el nostre espai jove, siga un lloc on els participants el puguen explorar i descobrir totes les seues inquietuds per mig d'activitats relacionades amb les arts visuals. És a dir, està més enfocat per a conèixer l'art modern i contemporani. Per exemple, els xiquets participants ja en aquesta primera edició del Laboratori d'Art, avui, dia 5 de juny, estan en el Convent Espai d'Art,
sí?
Podem conèixer i descobrir l'exposició de Pasqual Pérez, de Pascu, L'Hombre Sensato. I el que van a descobrir, sobretot, és primer el muntatge d'aquesta exposició, un muntatge molt peculiar, i com se fa l'stop motion, per mi és un material que ells coneixen molt bé, com pugui ser la plastilina, aquest element molt desitjable, i després ells així crearan, perquè així no han decidit ells mateixos, una sèrie de personatges per a donar vida.
Que bonic, eh?
Sí, aleshores, el laboratori no pretén crear artistes, sinó descobrir com és el coneixement i com aquest coneixement es pot aplicar en les disciplines de l'art contemporani i, a partir d'aquest art contemporani, a totes les activitats que es faran al llarg de la seva vida. Coneixeran també que és la performance, la instal·lació, el vídeo, la fotografia, és a dir, les bases de l'art contemporani i els mitjans també en els quals s'expressa i es comunica.
És una forma d'expressar-se al cap i a la fi que no estem acostumbrats perquè en l'escola diguem que no s'ensenya tant com les assignatures més racionals, podem dir.
Claro, i aleshores jo dic, per exemple, l'escola, jo dic escola o institut, jo dic sí que és veritat, l'institut en els últims anys estudia història de l'art,
sí.
Però en algunes assignatures és com que centra més en la part tècnica, en el cas de dibuix, sí. Sempre i tot depenent del professorat que estiga darrere. Hi ha professors que també introduïssin des de ben menut la història de l'art, els artistes, el conèixer com s'expressa, i així depenent sempre del professor i de la gran feina que fa.
Sí.
Però per això també estem els espais alternatius, els espais alternatius de l'educació, on sí que ens centrem i entre tots ens donem aquesta mà. Bueno. De dir, necessitem d'aquesta educació reglada, però sí. També necessitem d'espais que defenguen el tipus d'educació d'aprenentatge al llarg de la vida.
I que els xiquets deixen desenvolupar la seva creativitat i imaginació,
exacte.
També.
Sí, perquè, per exemple, així els temes que es proposen els participants, no els educadors.
Claro.
Perquè, és dir, no estem parlant d'una educació directa, sinó que el que estem parlant és d'un aprenentatge a través de la conversa, del raonament, i, per tant, aquests xiquets i també els propis adults tenen la capacitat d'atenció sí. necessària per a poder captar les necessitats i interessos reals, és a dir, allò que ens preocupa. I per mi també ens donem compte de l'anar pensant d'un tema concret, com podem anar muntant des de la història, biologia, la pròpia matemàtica, perquè l'art, vulguem que no, per exemple, la performance, si algú li digueren que veu o que naix gràcies a l'escultura, i que l'escultura és tota una sèrie de càlculs matemàtics, geomètrics, volums, és a dir, se quedarien, no ho havien pensat mai, i és així. És a dir, un escultor és un gran matemàtic, perquè està, i un gran físic també, cada expert treballa en el volum, en relació amb el pes, la matèria i l'ocupació de tot volum en l'espai. I després està donant-li una forma que de vegades, recordem el clàssic Miguel de David de Michelangelo,
sí.
sorprèn. A partir de lo que era una simple pedra, totes les feines o totes les versions que hem estat tocant, versions sí. que toquen també en l'escola, en distintes matèries. I això ho podem veure en un taller d'artista, per ficar un exemple.
Sí, sí, sí.
De això tot el que se va descobrint per mi d'aquest laboratori d'art, dient que és pioner, és també gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus, de la mà del seu director José Luis Pérez Pons.
I s'han sumat molts qual... xiquets, regidora?
Sí, jo dic, la capacitat era per a 15 persones, perquè sempre són tallers per a poder aprofundir l'aprenentatge d'una quantitat ideal, és a dir, això és com el que en pedagogia se diu les classes per a poder aprofundir-les, en el cas és necessari, i dels quals, de dir, 15, i se va ocupar en seguida, és a dir, edats entre els 6 anys i els 13 anys,
Molt
i bé. Dir, tots els dies, de dilluns a divendres, durant el mes de juliol, de 9 a 2 de la vespre, és on ells van coneixent aquest muntatge de les arts visuals i també ells van ser partícips.
Molt bé. Però bé, com comentàvem, aquesta només és una de les activitats que se realitzen a l'Espai Jove,
sí.
perquè n'hi ha
sí, sí.
multitud d'activitats, tant d'oci sí. com de formació, perquè hem de dir que bueno, moltíssima gent aprofita per a formar-se en la temporada estival.
Exacte. Per exemple, jo dic ara ens acompanyaran a trobar en l'Espai i ens acompanyen també els futurs monitors de temps lliure que avui estan acompanyats de la mà de l'artista i escultor castellanenc Rafael Gallén i estan fent un taller d'escultura.
Ah.
Aleshores, qui vulgui passar-se veurà com els corredors i les aules de l'Espai Jove s'ha convertit en un taller d'artista.
Que bonic.
Deia, és la idea no? que estem duent des de joventut, des que em trobo al capdavant, de poder recrear els espais, recordar on estem, és a dir, la importància que té aquest antic magatzem de Cabrera, tant a nivell sentimental,
mm.
és a dir, tots hem tingut un familiar que ha estat treballant en aquest magatzem,
mm-hmm.
i ara tots venim aquí, o bé, per a treure'ns uns cursos, ja siguem els que estem continuant, d'idiomes, que ara en estiu paren, perquè segueixen el currículum
sí.
Acadèmic, però, diguem, entre els cursos d'idiomes, o aquest cas, els títols de monitor de temps lliure, de cultura japonesa, de manipulació d'aliments, etc.
Sí.
És a dir, també aquest espai important que és per al nostre futur. Els temps canvien, Mentre que abans la taronja, el mercat de la taronja era un dels motors econòmics familiars,
sí.
Avui en dia estem dels motors econòmics familiars la formació al llarg de la vida. Per a què? Per a poder anar millorant, no només com a persona, sinó també professionalment. Aleshores, això és el que estem intentant promoure per mig de l'espai, és a dir, un edifici que sempre ha sigut el mateix, però que s'està adaptant als temps, com les persones.
Pues sí. Y la verdad es que abarca una gran cantidad de público, desde el público infantil hasta el público adulto, que no ni a edad, ¿no? Para anar al espai jove.
Sí, estem des dels 8 als 12 anys, per exemple, en el curs de robòtica i creació de videojocs, uns dels més demandats.
Que bonico, que pues, també té molt bona pinta aquest curs.
Comença demà, disculpeu-me, comença d'aquí un mes, el 7 d'agost.
Sí.
I té dos cursos, un que serà del 6 al 10 d'agost i l'altre curs del 20 al 24 d'agost, en edat des dels 8 als 12 anys, on tots els participants podran crear i conèixer diferents dispositius electrònics, des d'ordinadors, tabletes o mòbils, per anar creant també els personatges dels seus videojocs favorits o crear els seus propis personatges del seu propi videojoc. Aquest és un. De dir, després també, per exemple, per a gent més gran, de totes les edats, manipulador d'aliments en hortofructícoles, que començarà el 21 d'agost. Aquest és el mateix dia, de 9 a 1.
Que estan a temps d'apuntar-se, no? Hem de dir.
Sí, encara estan a temps d'apuntar-se. Ara recordarem com se poden apuntar a aquests cursos. Ah. O el monitor de menjador escolar, també orientat per a persones des dels 18 anys fins X, no? Sí. Després tenim els cursos de llenguatge de signes per al 17 de setembre i continua com un talismà, no?, d'així de l'espai jove, els cursos de la cultura japonesa, com ells coneixeu ja, tots els diumenges de juliol, agost, setembre, de 5 a 9 del vespre.
Doncs
com se poden matricular?
Això és,
preus?
Perquè igual hi ha gent que està escoltant-nos i que igual li interessa, no?, el poder matricular-se. Comenta'ns.
Bé, els preus són 80 euros públic general, 40 euros en carnet jove i com podeu apuntar-vos, bé, per mig del número de telèfon que apareix en els folletos, no?, en la programació que redactem de l'espai jove o personalment hacia l'espai. Sí que tinc que recordar que l'horari per a poder-se matricular ara en els mesos d'estiu és de 9 a 14 del vespre, és a dir, per la vespre s'ha tancat. Però
doncs
això, sí que és un poc el canvi, de dir, de 9 a 14, quan vulguin, que passen per així, per la planta baixa de l'espai jove i es poden matricular al curs que ells vulguin.
Doncs bé, ja ho sabeu, tots aquells que estigueu interessats en apuntar-vos a tots aquests cursos que ens comenta la regidora, o si voleu saber quina és la programació de l'Espai Jove, que a través de xarxes socials sempre la fiquen per a que estiguem assabentats.
O si la volen en llibret, podeu passar per les distintes, obviament per l'Espai Jove, o si no, per els distints departaments de l'Ajuntament de Vila-real, on se distribuís la mateixa programació.
Doncs, regidora, gràcies per haver-nos explicat
gràcies
amb més detall les activitats.
Gràcies i que passeu un molt bon estiu.
Continuem en protagonistes, en aquesta ocasió presentant l'espai que dediquem a la literatura, als llibres, perquè és una molt bona ocasió per a que tots vosaltres doncs agafeu un llibre. Juanjo, què ens presentes avui en aquest espai de literatura?
Pues la literatura i l'estiu sempre han anat ben de la mà, no creus?
Pues sí, la veritat és que sí. El que jo deia, no? Allargues el dia i avellis més llegir.
Qui no ha agafat un llibre, una toallola i s'ha anat a la platja, a la piscina o a la muntanya a llegir?
Quin plan més bonico. Per a mi, ideal.
Pot ser que l'estiu siga la millor època per a agafar un llibre i llegir, no creus?
Pues jo crec que sí, és la millor època, l'estiu, per a poder agafar una bona lectura, però per això hem de tindre bones lectures, no?
Aixina és. Si algú es vol animar a llegir i no sap per començar, que mos escolte, que ara li diré un parell de recomanacions.
Doncs vinga, que ens escolte, anem a fer-te recomanacions.
Per als nens i nenes més menudes de la casa, tenim Gat Detectius, d'Alexandro Gatti. Tu, Núria, te'n recordes d'algun llibre que llegies quan eres...?
A veure, llegia llibres... És que no recorde exactament. Sí que llegia molt, però... Recorde sobretot aquests que te feien llegir a l'escola, sobretot. Però sí que és veritat que tinc un llibre que me va tornar loca perquè... No n'hi havia manera de que passara per les, de les primeres fulles.
Quin el, era? El,
pues se dia Caballito Loco. I era un llibre, d'una, no res, infantil, que no tindria 50 fulles, no tindria més, però començava i tornava a començar-lo i fins que me'l vaig deixar. Imagina, és el que més recorde.
Home, és que la lectura sí que és veritat que n'hi ha molts de gèneres que o t'agraden o no t'agraden.
I quan... quin és aquest que proposes per als xiquets?
Gats Detectius. És com una combinació entre els famosos aristogats de la pel·lícula i Sherlock Holmes.
Sí.
La conta la història d'un gats que són detectius a les terrasses de París. I conté les seues històries divertides, plenes d'acció i d'humor de misteri que fan del llibre pues, per a passar una bona estona.
Doncs bé, una bona proposta per a públic infantil,
per
no?
Per a públic infantil, a partir de 4 anyets.
Que ja comencen a llegir o sí. Que els lo llegin, no? Que també poden llegir els pares.
Que deixen la tablet o els mòbils i que agafen un llibre que...
També fa falta.
Que fa falta.
Això públic infantil, però també per a públic adolescent.
Així no és. Avui porte Quan érem els peripatètics, de Héctor Lozano. És molt paregut i diuen que és l'antesala a la famosa sèrie de televisió Merlí.
Sí.
L'has vista?
Sí. L'he vista. Pues mira, i ese llibre no estaria gens mal, no?
No, que... i aunque sigui per adolescents, jo crec que més d'un major el podria llegir perfectament.
O sea que és l'abans de...
Pareix. Segons la sinopsis, que trata de la història d'un professor de filosofia de nom Merlí, que canvia el pensament i la vida dels seus alumnes, els peripatètics.
Sí, així s'anomenen els seus alumnes, en la sèrie també. Doncs una sèrie recomanable per a mi.
Tu creus que si llegies el llibre no t'agrada la sèrie?
Jo crec que te contaria massa el llibre per a després llegir-te la sèrie, perquè el que té la sèrie és que te va descobrint capítol a capítol coses molt interessants i que no sé el que te contarà el llibre, però igual te lleva a part del misteri.
Sempre està esa dita que diuen que no n'hi ha una pel·li millor que un llibre.
No, també és veritat. Jo sempre que s'ha fet una pel·lícula d'un llibre, no m'ha agradat la pel·lícula.
Jo estic amb tu.
Estic més amb els llibres que amb les pel·lícules, jo, eh?
I pel·lícules o sèries?
També. El que passa que si va, no sé si va ser antes el llibre o la sèrie.
Jo tampoc.
No tinc ni idea. Ho averiguarem.
Ho averiguarem i ja ho escoltarem la setmana que ve.
Què proposem més?
Ara ja anem més a una mica de temàtiques. Quina és la temàtica que a tu més t'agrada?
Jo sóc de misteri, de... A mi m'agraden, sí, la novel·la que mescle la part d'història amb una miqueta de misteri i investigacions i que tinga amor. És com una mescla, m'agrada a mi.
Mira, pues tenim un llibre per a tu.
Ai, conta'm.
Un llibre de novel·la negra romàntica, li podríem dir.
Ah, bueno, conta'm, conta'm.
Portem La química de l'odi, de Carme Chaparro.
Ah.
Saps qui és, no?
Sí, sí.
Que tracta la història d'una inspectora, que es diu Anna Arendt, que tindrà que descobrir l'assassinat d'una de les dones més famoses d'Espanya. I conta també la història dels seus amoríos i...
Pues mira, m'agradaria.
Típiques coses. Has llegit algun llibre de Carme Chaparro?
No, no n'he llegit cap, però no estaria mal que fora el primer llibre en llegir. Estaria bé. Què més proposa?
Pues per a les persones que són més de poesia o els agrada el poemari, portem Un arbre molt gran, de l'escriptor Jaume Coll. És un llibre de 21 poemaris que parla de tot, des d'animals, fins a persones, passant per estrelles, de tot. I per a concluir el llibre n'hi ha 6 proses dedicats a 6 diferents tipus de persones.
Molt interessant, també. Per a la gent que li agrada la poesia, que és un altre... Jo crec que és una altra faceta que n'hi ha moltíssima gent que li agrada i que és més desconeguda.
Així no és.
La última proposta.
Novel·la històrica.
Mm?
Has llegit alguna novel·la històrica?
Sí, alguna. Alguna més que una, més quantes, però ja fa temps, sí.
A mi particularment són les que més m'agraden.
Mm-hmm.
I prenem nota. Passatge al nou nom. De l'escriptora Tania Chuste. És una de les obres que no poden deixar de dormir. Plan, que no et deixaran dormir. Explica la història d'amors de viatges a l'Espanya de 1918.
Aquesta crec que m'agradaria també a mi.
Sí.
Com s'anomena?
Passatge al nou món.
Doncs té molt bona pinta també, a veure.
Molt recomanable.
Doncs recomanable a totes aquests títols que ens portava Juanjo. Gràcies, Juanjo. Arribem a la una del migdia. Nosaltres anem a fer el repàs per l'actualitat política provincial i local.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Viu l'estiu més fresquet a la 92.2 de la freqüència modulada.
Tots els matins de 12 a 2 diverteix-te i informa't a protagonistes.
Ens acompanyes?
Estàs a la 92.2 FM.
Molt bona vesprada, sóc Clàudia Balado, és l'una i dos i vos porte l'actualitat del dia. La policia local de Castelló, junt amb una reguada de bombers municipals i una ambulància, han rescatat a un home de 67 anys que es trobava dins del seu domicili mal ferit i sense possibilitat de poder-se alçar. Els fets es van produir ahir sobre les 5 de la vesprada quan diverses persones van sol·licitar l'ajuda de la policia local de Castelló, ja que tenien un familiar malalt en un domicili de l'Avinguda València i no contestava les trucades telefòniques. Els familiars sabien que la persona malalta estava dins del domicili i sospitaven que li havia d'haver passat alguna cosa perquè no aconseguien contactar amb ell. En accedir al seu interior, els bombers municipals van trobar a la persona malalta dins de la cuina en el sol i sense poder moure's, l'home es recupera a l'Hospital Provincial. I avui s'està produint la votació per a l'elecció del president del Partit Popular. Recordar alguns candidats com Soraya Sáez de Santa Maria, Maria Dolores de Cospedal, Pablo Casado i Margallo. Els votants del Partit Popular a Vila-real podran votar al seu candidat en la seu del partit en el municipi des de les 9:30 del matí fins a les 8:30. El delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fuelgencillo, ha confirmat la sol·licitud Tingueres Batxeró com a la nova subdelegada del govern a Castelló. Tingueres Batxeró substituirà a David Barelles, al que fou delegat del govern i a qui ha agraït els seus servicis prestats. Soledad Tingueres Batxeró és llicenciada en dret per la Universitat de València i treballa des del 1991 a la Universitat Jaume I de Castelló i en l'actualitat exercís el lloc de tècnica superior d'escala de gestió. També ha sigut regidora a l'Ajuntament d'Alcora durant el mandat de 1999 a l'any 2003.